Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, què tal?
Molt bon dia a tothom.
Bon dia, com estàs?
Molt la mar de bé. I tu?
M'alegro que estiguis la mar de bé, escolta.
M'he passat el cap de setmana tocant i fent música, millor impossible.
Jo no. O sigui si ho hagués fet, probablement, diguem-ne, que les orelles de la gent estarien força afectades.
Bueno, podries anar-la a haver escoltat, no?
Sí, podria, però tinc moltes coses. Ja
tot arribarà, Déu proveirà.
A veure, tornem al Can Coral a Catalunya, que ens estem
callant aquí. Vull fer una empenta perquè recorda que vull portar un convidat molt important.
Sí, i tant.
I res, havíem arribat l'altre dia a tot allò de que hi havia hagut la dictadura de Primo de Rivera, uh-huh. Amb el famós amic Milans del Bosch, saps?
Sí,
que...
demòcrata.
Sí,
famós demòcrata,
sí. Bé, s'ha de dir que la dictadura de Primo de Rivera va ser, en principi, va ser ben vista per la burgesia catalana, eh? Això,
com totes les dictadures, sí. Això...
Però clar, de seguida, això, Cambó ho justificava, però clar, ràpidament es va veure que havia sigut un error, perquè el nou govern doncs va suprimir la mancomunitat, va prohibir la llengua, qualsevol manifestació de cultura catalana, va prohibir la sardana, i va, com hem vist, va clausurar també moltes entitats, sobretot orfeons, no? Uh-huh. Entitats culturals que les va clausurar, amb la qual cosa, bé, va ser claríssim. Aquí havíem dit que l'Orfeó havia pogut esquivar aquest control tan ferri i havia pogut fer un viatge a Roma, i havia tingut una gran repercussió mediàtica.
Uh-huh. D'aquí que el Barça volia ser
com ells, i etc, etc. I com dèiem, doncs aquí a resultes d'una xiulada d'aquest partit, d'una xiulada de l'himne espanyol, doncs com o no, l'estadi del Barça i l'Orfeó Català van ser clausurats durant una bona temporada. Això va moure un ampli sector de la cultura espanyola. Aquella època, i fins i tot un grup d'intel·lectuals de Madrid va signar un manifest a favor d'aixecar aquesta prohibició i en defensa de la llibertat cultural, doncs, tant de l'Orfeó com del Barça, no? Però bueno, això va durar uns quants mesos i al final, doncs, bueno, després d'uns mesos aquesta prohibició es va aixecar. Havíem escoltat un fragment que el tornem a escoltar ara. Això que ho vam dir era la cançó de Morir de Guerra, uh-huh. I ho vam posar per... Jo vull tornar a parlar-ne com a exemple de lo que era realment la censura, perquè abans ens pensem, mira, la censura... Bueno, això estava tallat, no sé què... Però arribava a fer coses realment aberrants, no? Com és en aquest cas, per exemple. La cançó de Morir de Guerra, com dèiem, és una obra que es va concebre d'una manera i es va estrenar d'una altra. Completament amputada i desproveïda de tots els fragments, tant musicals com de text.
Però musicals també es podria
arribar. Sí.
Per què la música? Què és
doncs,
el que podia
doncs
ser?
Perquè el text que es podia cantar en aquella música es podria trobar revolucionari. Això mateix, per exemple, aquest... Això va estar... Aquest fragment musical no, però sí que tota l'escena que el precedeix, que és una escena molt revolucionària, va ser tallada, amb la qual... Doncs, bueno, l'obra, diríem que els creadors la concebeixen d'una manera i s'estrena d'una altra, fins al punt que durant 50-60 anys, per exemple, aquesta obra, el final d'aquesta obra no era el final real, no era el final que havien concebut els seus creadors, sinó que era un altre que també havia estat amputat i s'havien fet.
Clar, si al final passa la història, la versió amputada, no, al cap de 60, 70, 80, 90 anys, et penses
la versió
que
amputada és la
era.
Bona, clar, és que ja es va estrenar amputada, no? Ja es va estrenar així. Han sigut 60 anys després, 50 o 60 anys o 70 anys després que l'obra se l'ha retornat al seu estat original, aquell estat en el qual la van concebre, però els seus creadors no la van veure mai. Vull dir, aquestes coses són a ciència-ficció, però era real, o és real, com la vida mateixa. Bé, doncs dit tot això, aquí arribem a l'any 1929, a l'Exposició Internacional del 1929, en la qual els orfeons en van estar exclosos, amb la qual també d'alguna manera propiciat per la pròpia dictadura. L'any 1930 cau la dictadura de Primo de Rivera i el 16 de març s'organitza un gran festival d'orfeons al Palau Nacional, com a primera mostra ja d'aquesta llibertat, no? D'aquesta represa de les activitats, doncs, dels orfeons. No oblidem, i ho hem dit sempre, i això ha passat des de Clavé, que els orfeons, a més, eren un lloc, doncs, on es coïa molta vida, no només social, sinó també fins i tot política de l'època. Quan en moments de prohibició d'assembleària, doncs mira, aquests llocs eren un reducte, un petit reducte de revolucionari, podríem dir d'alguna manera, no? I com dèiem, bueno, aquest va coincidir aquest concert, coincidències de la vida, precisament, que a mig concert es va saber, això era el 16 de març del 1930, a mig concert es va saber que Primo de Rivera acabava de morir.
Ah, mira, sí. Veus que bé.
I ell ja no, la dictadura de Primo de Rivera havia caigut, però ell estava, si no recordo malament, estava exiliat a París i va morir allà aquest mateix dia, no? Coincidències de la vida. El que passa és que, com passa moltes vegades amb moltes coses, quan es té un enemic comú, la unitat funciona millor.
No, contra Franco vivíamos mejor.
O contra qui sigui.
Com es deia, no?
Quan hi ha un enemic comú, les diferents opinions s'ajunten com a front comú, no? I, clar, al caure l'enemic comú, de la manera, tornem a el que dèiem, a la dispersió, no? I aquesta eufòria que va haver-hi a partir de la dictadura, de la caiguda de la dictadura, i d'aquestes ganes de reprendre aquestes activitats, bé, també van fer que hi hagués tota una sèrie de dispersió d'intencions, d'idees, de criteris musicals, i que, bueno, d'alguna manera, doncs tota aquesta eufòria quedés una mica, no diluïda l'eufòria, però sí els resultats, podríem dir, no? El que podria semblar que seria un revifament important, doncs no va ser exactament així. D'aquella època, mira, posarem una cançó ara, que és la cançó de Nadal, de Francesc Pujol. Bé, saps que sóc amant de les gravacions històriques o les gravacions en directe? Això és una gravació del mateix Orfeo Català de l'any 1959.
Sí, perquè la qualitat es nota, eh?
Bueno, es nota, sí, el tipus de gravació. Bueno, doncs, aquesta és una... Francesc Pujol és un dels compositors d'aquesta època que va seguir cultivant el cant coral. El mateix Millet, en aquesta època, deia que tot aquest vital... sembla que tot aquest caliu vital sembla que minvi, tota aquesta eufòria, no? I que es refereix d'ençà que Catalunya té unes espurnes d'autonomia. Quina cosa, no? O sigui, sota la dictadura estaven tots junts, no?
Hi ha coses que es repeteixen
clar,
a la història.
Diu, d'ençà que no podem dir que el tirà ens assetja i ens amenaça, i tot això significa que la fruita no era encara madura. O sigui que, sí, caigut el tirà, la dispersió total. Bé, aquí també Salvador Dalí, juntament amb dos altres, amb Lluís Muntanyà i amb Sebastià Guas, van en aquella època, el 1929, havien escrit el que en deien el Manifest Groc, que era un manifest on es postulaven una mica les idees del vanguardisme, el que ells consideraven que havia de ser el vanguardisme català, i denunciaven, sembla que això ho havíem dit, no? Aquella sensibleria de l'Orfeo Català i el seu repertori tronat, deia Dalí, no? Tronat.
No es mostrava la llengua.
Dalí deia les coses tal com li semblaven. Però sí que és veritat que els programes en aquella època, doncs, es repetien molt les mateixes obres i els programes dels últims 20 anys, i hi ha poca renovació de repertori, no? Sobretot, a més, perquè altres compositors més prolífics de l'època no se sentien atrets precisament pel cant coral. Parlem de Toldrà, per exemple, o Montpou o Gerard, que van fer molt poques aportacions al món coral. No? Toldrà, sobretot, molt al món del lead, de la cançó de solista, amb un pou sobretot a l'obra de piano, Gerard més l'obra orquestral, però no se sentien, suposo que també perquè aquest la situació no convidava, no?
Tot ha de ser cíclic, no? També, sí, d'alguna manera. Sí, sí, sí. Que hi ha una època que sí, hi ha molt de furor, però al final hi ha gent que vol fer coses noves, canvia, al cap d'un temps hi ha qui torna a recuperar coses del passat, això...
Bueno, i hem vist que des de Clavé, no? Des de mitjans del segle XIX, això és una tendència que va fent, és cíclica. Com dius tu, la cosa es va recuperant, va decaient, va tornant, va decaient, no? És una mica el tarannà... El tarannà, no voldria dir el tarannà català, però déu-n'hi-do, eh? Però bé, hi ha alguns altres orfeons que llavors el que fan és que miren d'escoltar, d'interpretar obres doncs de compositors europeus, no? D'aquell moment, no? Per exemple, l'Orfeo Gracienc va estrenar la Sinfonia dels Salms de Stravinsky i l'Orfeo de Sants va estrenar El rei David de Honegger, que eren obres, estem parlant de música contemporània del moment, eh? Aquí, com dèiem, doncs la literatura del moment, doncs, que era el noucentisme, i les musicacions que es feien eren sobre textos de Carner, Guerau de Liost, Carla Riba, Maria Manent, tota aquesta gent, i sobretot de Josep Maria de Sagarra, que va passar a ser, igual que havia sigut Verdaguer i Guimarà i Maragall en les generacions anteriors, doncs, doncs Josep Maria de Sagarra, en aquestes noves generacions, passava a ser una mica l'escriptor de referència. Bé, arribem a això al 1931, que ara t'explicaré una cosa que molts oients no sabran sobre els segadors, però que jo penso que és molt interessant. El 1931 és quan es proclama la República Catalana. El 14 d'abril del 31, Macià proclama la República Catalana i Ventura Gassol és nomenat conseller de Cultura. I ell era partidari de crear un nou himne nacional menys combatiu que els segadors.
Això ens vas explicar, això, que va anar molt
posar,
malament.
El vam posar la setmana passada.
Que va anar molt malament.
Sí, però abans he d'explicar una cosa dels segadors. No sé si ho saps, però originalment, els segadors... Ara, igual que et vaig descobrir una cosa aquella del dia del Pagli Joan, te'n recordes?
Sí, que
ara descobriré un bombasso.
Oh.
Que, no, que se sap, però molt poca gent ho sap. Els segadors originalment és una cançó eròtica.
Com?
Això ja t'ho he dit. Els segadors originalment és una cançó eròtica.
No.
Sí, sí. El seu origen és aquest. Era una cançó eròtica molt popular al segle XVII, entre els segadors, precisament. Entre els segadors que segaven al camp.
A l'època... Certes alegories i metàfores,
No. Mira, hi ha un llibre sobre això que ha escrit un bon amic meu, en Jaume Iats, que en Jaume Iats és etnomusicòleg. L'etnomusicologia és la branca que investiga i classifica i estudia la música tradicional oral de tot el món i també la música culta de les civilitzacions no europees. El que seria música exòtica, culta per nosaltres, això és el que fa l'etnomusicologia. El Jaume Iats és una eminència en això, i ho puc certificar perquè el conec molt bé, i ell ja fa alguns anys va escriure un llibre que es diu Els Segadors, de cançó eròtica a himne nacional. I aquí hi ha un llibre, d'això en podríem parlar molt, perquè imagina't, ell n'ha escrit un llibre sobre això, un llibre sencer on explica tot això, però jo, grosso modo, perquè els oients ho... Mira, posem mentrestant el número 3, que és la intentona, que era aquest cant del poble, que va ser aquesta intentona que amb Ventura Gassol va encarregar Josep Maria de Sagarra i Amadeu Vives perquè fos aquest himne de Catalunya, himne nacional, en comptes dels segadors. S'ha de dir que la versió no és una versió coral, perquè d'aquesta cançó hi ha molt poques versions i m'ha costat molt trobar, però és aquesta.
La pàtria, la nostra terra, és previnida, el gran moment és arribat, fora els ultratges i una mentida, ningú ens prendrà la nostra llibertat.
Menys combatiu és...
És menys combatiu, és una mica més gloriós. Te'n recordes, a més de quan parlàvem dels tons majors i els tons menors i tot allò, que els tons majors sonen més brillants, els tons menors... On vam fer tot allò de la història de l'harmonia i els tons menors són una mica més foscos. S'ha de dir que els segadors estan en to menor. Per això té aquest caire una mica més fosc, no?
Sí, més solemne.
I això està amb to major, que és més brillant, no? És més, invita més a el que sigui, però invita més, no? Els tons menors sempre són una mica més tancats, més emboirats, no? i evidentment doncs, està fet amb do major, amb tota la intenció. Bé, com dèiem, això, Els Segadors, és una cançó, originalment és una cançó eròtica, era una cançó que cantaven abans, durant les feines, els treballadors cantaven, no hi havia ràdio, no hi havia res, i era tradició cantar, i cada gremi tenia les seves cançons. I Els Segadors és una cançó molt, molt popular al segle XVII entre Els Segadors, que està plena d'al·lusions. O sigui, en realitat el bon cop de fals originalment és bon cop de falus, així de clar.
De veritat.
Sí. I després seguem errant, una de les lletres originals que diu seguem errant, vol dir sega malament errant, que la tinga sota la camisa, saps? Vull dir, no cal que diguem que tens sota la camisa, eh?
I de veritat?
Sí, és així. Això, un dia portarem el Jaume Iats, que ens parlarà d'etnomusicologia i ens parlarà ell molt millor d'això que jo, però n'estava ple. Els Garbells també, els Garbells ben en l'aire, vull dir,
sí,
tot això
sí.
N'estava ple. Llavors, el que passa és que el 1640, quan la revolta dels Segadors, el que es va fer, es va convertir en himne, perquè el que es va fer és que se li va canviar la lletra i es va aprofitar la música perquè era una música molt coneguda, amb la qual era un èxit assegurat. És una mica com si ara tu volguessis que un himne es fes famós i agafes una cançó, no sé, digue'm una cançó que t'agradi molt o que soni molt ara.
No sé, qualsevol.
Algú de la Rosalia, per exemple, no? Agafes una cançó de la Rosalia, li canvies la lletra i llavors, clar, tothom coneix aquella cançó, per tant, és molt fàcil que tothom acabi coneixent la nova versió, també, si tu vols que es faci popular i que sigui realment, tingui una utilitat, o sigui, algú nou, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs, el 1640, quan se li va posar una lletra reivindicativa i guerrera, però aprofitant la música original. I després, a finals del segle XIX, és quan s'agafa el text que coneixia la mare de Verdaguer, o sigui, el text que coneixem ara és un text que de tradició oral havia arribat a la generació de la mare de Verdaguer i ella el coneixia molt bé, i ara no recordo quin compositor va ser, però li va donar la forma definitiva aquesta com la coneixem. I a partir d'això que parlàvem ara, per exemple, aquest camp del Barça que van xiular l'himne espanyol i es van cantar Els Segadors, i aquestes trobades, a partir que el poble va agafar aquest himne com a himne reivindicatiu, que no era l'himne nacional, bueno, no era l'himne nacional encara, llavors, el 1897...
Va ser per decisió popular, eh?
Sí, de fet va ser, i va ser, de fet, el diríem que Els Segadors era l'himne oficio, no era exactament 100% l'himne oficial perquè no estava anomenat com a tal, i va ser a partir d'aquesta intentona que hem dit ara, que hem sentit ara del cant del poble, que es va presentar en un concert aquesta obra, en la qual Amadeu Vives recuperava la melodia dels Xiquets de Valls de Claver, i la recuperava per aquesta obra, que això el públic va reaccionar molt fredament sentint aquello, i la gent va començar a cridar, volem Els Segadors, volem Els Segadors, volem Els Segadors, i va ser així com per voluntat popular, doncs, i per plebiscit popular, innegable, doncs es va reformar i va quedar ja instituït com a himne nacional. A la Primera Guerra Mundial, Els Segadors havia sigut un himne també de les forces aliades, igual que la Marsellesa. La Marsellesa i Els Segadors eren dos himnes que identificaven a les forces aliades. I és a partir d'aquí, doncs, d'aquest 1931, que Els Segadors queda ja instituït com a himne nacional ja oficial.
Entenc que estem parlant de l'època de la República.
Estem parlant de l'època de la República. Aquí podríem parlar d'un dels compositors importants d'aquesta època, seria Joaquim Serra. I aquesta època també es va crear el que es deia el grup dels vuit, que eren vuit compositors: Toldrà, Blancafort, Gerard, Lamot de Grignol, Montpou, Semper, Grau i Gibert, però que l'únic que tenien en comú és que eren compositors, perquè no eren tampoc ni d'una tendència unitària, ni molt menys, ni és que fessin música d'un mateix estil. Mira, de Joaquim Serra podem sentir una de les cançons que va composar aquesta època, que és el número 5. Això sí que és purament cant coral, com podem sentir. Això sí que forma part d'aquest repertori per cor. Bé, amb tot això, a l'any 32 mor Amadeu Vives, l'any 33 mor Antoni Nicolau, persones molt vinculades a l'Orfeó Català, i podríem dir que és un moment de dol per l'Orfeó Català. Arribem amb tot això a la Guerra Civil. Què passa? Això n'havíem parlat un dia. Com a resposta a l'Olimpiada Popular, a l'Olimpiada Hitler del 36, es va organitzar aquí una Olimpiada Popular que havia de tenir lloc del 19 el 26 de juliol. Tothom sap què va passar el 18, no? I el 17 de juliol, Pau Casals estava assajant la novena sinfonia de Beethoven i va ser quan... el 18 de juliol estava assajant la novena de Beethoven i va ser quan els hi va arribar la notícia de l'alçament militar. Com que es va cancel·lar el concert, es va cancel·lar l'assaig, es va cancel·lar l'Olimpiada, es va cancel·lar tot i aquest concert no va tenir lloc. A partir d'aquest moment... molt poc abans hi havia hagut aquell congrés que vam dir, congrés de música contemporània i congrés d'entitats, que és on Britten va estrenar el Pagelí Joan. A partir d'aquí tota la història cultural entra en una època d'obscurantisme. Primer les entitats van ser utilitzades pel sector republicà i després evidentment totes aquestes que havien estat treballant pel sector republicà després d'acabada la guerra doncs van ser fortament represaliades i com deia la dona de Toldrà, deia el 26 de gener del 39 acabada la guerra, la gent sortia amb autocars, amb places reservades, la gent que anava a l'exili, no? Diu, fins al darrer moment ens van guardar lloc, però no hi vam voler anar. Diu, ens hi vam quedar. Diu, fou aleshores quan va començar la part més terrible, que és l'exili dels que ens havíem quedat. I amb això acabarem avui. Doncs posarem ara el número 6, que és el Pagelí Joan de la Ciutat de Montjuïc.
I tant. Doncs moltes gràcies.
I ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies.
La setmana que ve.